Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els partits independentistes reclamen diàleg a Pedro Sánchez després de les eleccions generals, però els 123 escons aconseguits pel PSOE obren la porta que governi en solitari. Montse Manent.
L'escenari dels pactes és més obert que mai. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián demana al PSOE que retorni a la taula de negociació, mentre des de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha recordat als socialistes que no donaran xecs en blanc de cara a la investidura. El diputat socialista José Zaragoza ha respost que no negociaran cap referèndum i que Esquerra no és necessària per governar.
Jo crec que el missatge que m'ha enviat al món obliga al PSOE a seure a una taula de negociació i retornar a la política un conflicte polític.
No hem vingut a facilitar la investidura del president Sánchez perquè sí, perquè el xec en blanc ja li vam donar, però tampoc hem vingut a facilitar la repressió, que és el que estem denunciant des del primer moment.
No hi haurà referèndum, no hi haurà independència, nosaltres n'estem a favor, i aviam, no fan falta, és a dir, que no fan falta la gent d'Esquerra Republicana, no fan falta.
La Junta Electoral Central veta la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees del proper 26 de maig.
Els advocats dels candidats ja han anunciat que recorreran la decisió, però mentrestant aquesta tarda acabava el termini per presentar una candidatura alternativa que complís amb la paritat establerta per la llei electoral. Des dels partits independentistes s'ha donat màxim suport als candidats exclosos, mentre que des del PP i Ciutadans, que havien presentat el recurs, s'ha celebrat la decisió de la Junta.
L'Audiència de Barcelona condemna 21 anys i 9 mesos de presó Manuel Benítez, el professor de gimnàstica de l'Escola Maristes de Barcelona, acusat d'abusos sexuals a menors.
La sentència considera provat que va abusar de 4 alumnes i obliga l'escola a pagar 120.000 euros a les víctimes. El pare d'una de les víctimes, Manuel Barbero, ha instat a l'administració a investigar l'Escola Maristes per encobriment.
L'administració tiene que abrir un expediente de investigación, que evidentemente no han obrado bien, pero que lo investiguen, pues que se sancione a Maristas. Y si con esa sanción se tiene que reconocer y resalcir el daño que se le han hecho a multitud de víctimas, que estamos hablando de más de 70 víctimas, pues que se les repare el daño que se les ha hecho.
Una nova vaga dels treballadors del metro de Barcelona provoca aglomeracions i malestar entre els usuaris.
La vaga es fa per la presència d'amiant a la xarxa i per la gestió que TMB està fent de la problemàtica. Els serveis mínims han estat del 40% en hores punta i del 20% en la resta.
Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Arran de la vaga, l'afluència de passatgers a la xarxa de metro ha baixat un 17% en relació a un dia laborable normal entre les 7 i les 9 del matí. Pel mes de maig, els treballadors ja han convocat 3 noves jornades de vaga per aquests mateixos motius. Escoltem en Jordi Crisol, usuari de la xarxa de metros.
Sí que és veritat que últimament hi ha moltes, ja des del Mobile World Congress, que està, suposo, perquè he llegit és per el tema de l'amiant. Bueno, al final, suposo que hi ha altres maneres de que no afecti tant a l'usuari.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Dansa i moltes escoles i entitats de ràdio celebren amb diferents activitats.
A la capital de l'Alt Empordà, conjuntament amb el Festival de Peralada, celebraran la diada amb una xerrada de la ballarina i coreògrafa Sol Picó aquest vespre a Figueres.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La idea és que l'artista parli de la seva experiència en el món de la dansa amb més de 20 anys de professió. Picó repassarà les seves pors, els seus èxits, dubtes, fracassos, inconfessables i somnis no realitzats. Sota el títol de Perseguint un somni, la ballarina també revelarà com i quan arriba la inspiració per crear les seves coreografies. A través d'imatges dels seus inicis, Picó explicarà què suposa viure una vida dedicada al món de la dansa.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica no està molt complicada, però sí una mica insegura, perquè tenim molts núvols que estan fent la guitza a bona part del territori i també passa un petit soquet la propera matinada, que això farà que hi hagi possibilitat de ruixats. Ruixats que ja aquesta tarda seran presents. Aquesta tarda quedaran una mica al marge dels núvols, el que és a Ponent, Pirineu i Prepirineu Occidental, però la resta del territori els núvols seran presents. Núvols baixos, compactes, amb nuvolades intercalades, que, com dèiem, a la tarda deixaran algun ruixat d'intercalades. intensitat feble, localment moderada. Fins i tot no descartem que algun d'aquest ruixat vagi acompanyat de tempesta, sobretot a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona. Per tant, molts núvols aquesta tarda que frenarà una mica el termòmetre. Situació de vent i mar en conjunt tranquil·la, marejola amb una àrea de maró. Aquests núvols encara seran presents la matinada de demà dimarts a tot el litoral, per litoral central, Catalunya central, també encara de matinada amb alguns ruixats dispersos que podrien durar fins a mig matí en el litoral i el prelitoral central. I a la tarda, noves nuvolades a l'interior que tornaran a anar alguns ruixats a la zona del prelitoral i del prepirineu. La temperatura mínima pujarà degut a aquests núvols i la màxima també remuntarà una miqueta. Demà a la tarda, un vent entre fluix moderat de component sud que farà que hi hagi alguna àrea de maró esporàdica. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui que hem de lamentar la mort de dues persones en un xoc frontal al Nacional 2. Ha estat aquesta tarda a l'alçada de Maçanet de la Selva, a Girona. I també hem de lamentar un accident aquesta tarda d'un autobús escolar a Esplugues de Llobregat.
S'ha desfrenat per un desnivell de 3 metres i ha xocat amb 3 vehicles aparcats. Els serveis d'emergència han atès 13 menors i un adult ferits. Cap d'ells han estat greu.
Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem d'aquest accident important que s'ha produït a primera hora de la tarda a la Nacional 2, a Maçanet de la Selva. En principi, la via continua tallada en totes dues direccions, en els punts de desviament hi ha aturades, per tant, problemes encara en aquest tram de la Nacional 2, com us dèiem, a la zona de Maçanet de la Selva. Pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, a l'extrem sud, hi ha aturades a l'autovia 2, d'uns 4 quilòmetres, entre Sant Feliu i Cornellà. També hi ha aturades a la B23, d'entrada a Barcelona, entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal. I a l'extrem nord, retencions a la C58 de Sant Quirze en totes dues direccions i entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. Aturades que repeteixen a la C17, al tram de Parets en sentit Barcelona, o a l'autopista AP7, entre Santa Perpètua i Barberà, i més endavant entre Sant Cugat i el Papiol. Acabem a la zona del Maresme, C60, aturades puntuals a Argentona, sentit Mataró, o també un tram d'aturades intermitents a la Nacional 2 a Pineda en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Sabies que les duixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els partits independentistes reclamen diàleg a Pedro Sánchez després de les eleccions generals. Els 123 escons del PSOE obren la porta a que governi en solitari, però tant Podemos com els comuns reclamen un govern de coalició, mentre que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya volen tornar a la taula de diàleg. Ciutadans descarta pactar amb Pedro Sánchez i lluita amb el PP per liderar l'oposició. A Catalunya, Esquerra, amb 15 diputats, és la força guanyadora, mentre que el PSC se situa segon amb 12 escons.
Des d'Esquerra Republicana, el cap de llista, Gabriel Rufián, demana al PSOE tornar a dialogar amb els independentistes, mentre que la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, assegura que no signaran xecs.
Jo crec que el missatge que m'ha enviat al món obliga al PSOE a seure a una taula de negociació i retornar a la política un conflicte polític.
No hem vingut a facilitar la investidura del president Sánchez perquè sí, perquè el xec en blanc ja li vam donar, però tampoc hem vingut a facilitar la repressió, que és el que estem denunciant des del primer moment.
Però el PSC descarta que es torni al diàleg. En declaracions a la xarxa, el diputat socialista José Zaragoza ha dit que no necessiten els independentistes.
No hi haurà referèndum, no hi haurà independència, nosaltres n'estem a favor i a més no fan falta, és a dir, que no fan falta la gent d'Esquerra Republicana, no fan falta.
Tampoc sembla que els socialistes atenguin la demanda d'Unidas Podemos i els comuns per formar un govern en coalició. Una demanda que avui ha reiterat el cap de la llista per Barcelona, Jaume Asens.
Creiem que la gent vol un govern de coalició. El temps dels governs monocolors, del temps del turnisme, nosaltres creiem que ja s'ha superat.
I des de Ciutadans, amb 5 diputats a Catalunya i 57 a tot Espanya, descarten pactar amb el PSOE i planten cara al PP per liderar l'oposició. Ho ha explicat a la xarxa la diputada del Parlament, Sònia Sierra.
No és una bona notícia que el govern estigui en mans del sanchisme i del populisme i el separatisme, però nosaltres estarem allà per controlar aquest govern i per ser la força dels líders de l'oposició, perquè, a més, insisteixo, som els que més creixem.
Des del Partit Popular de Catalunya, amb només un diputat electe, no han fet valoracions.
Per demarcacions, l'única que no estanyeix de groc és Barcelona, amb domini del PSC, que aconsegueix 9 dels 32 diputats i amb més del 24% dels vots. Però els socialistes els segueix de prop Esquerra Republicana.
Els republicans han aconseguit en aquestes eleccions generals 8 escons per Barcelona amb prop del 23% dels vots. Enrere ha quedat en Comú Podem, que passa a ser la tercera força amb més de 16% dels vots i 6 escons. En quarta posició hi trobem Ciutadans amb 4 escons i el 12% dels vots. Per darrere situa Junts per Catalunya, que hauria aconseguit 3 escons i el 10% dels vots, i finalment PP i Vox haurien repartit els 2 escons restants amb el 5 i el 3,6% dels vots respectivament.
En canvi, Esquerra s'imposa a la demarcació de Tarragona amb 2 diputats per davant del PSC, que queda com la segona força, però no aconsegueix el primer lloc a la capital tarragonina, que queda en mans dels socialistes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Les enquestes els donaven 3 diputats, però finalment han aconseguit 2. Una victòria que s'ha celebrat a la seva seu i on Jordi Salvador, cap de llista, ha valorat els resultats i ha explicat què suposa això per la formació.
Estem molt contents, però sempre hi ha aquest grau d'insatisfacció perquè tenim gent a la presó i els dediquem aquesta victòria. No?
Per tant, Esquerra Republicana de Catalunya s'imposa per davant en Comú Podem, que van aconseguir guanyar les últimes eleccions generals de Tarragona l'any 2016 i ara, aquest cop, han patit un fort descens. Mantenen el diputat, però han passat a ser l'última força del territori. El PSC queda segon amb 21,43% dels vots, gairebé 6 punts més que l'any 2016. Així doncs, Joan Ruiz torna al Congrés dels Diputats. Així ha valorat aquests resultats.
Aquesta vegada tenim més de 30.000 vots que les anteriors eleccions. I això no només es dona a la província així en general, sinó a tota una sèrie de nuclis urbans molt importants.
Ciutadans també augmenta el nombre de vots a la província de Tarragona. Sergio del Campo tornarà a ser diputat i ha aconseguit el 12,53% dels vots. Finalment, Junts per Catalunya ha revalidat el diputat que ja tenia per Tarragona, que ara serà Josep Rull, en lloc de fins ara Ferran Bel. Cal destacar que el Partit Popular perd el diputat que tenia fins ara i no tindrà representació per Tarragona.
Resultat històric d'Esquerra Republicana a la demarcació de Lleida en unes eleccions generals. Els republicans han aconseguit 2 dels 4 diputats en joc. El tercer ha estat per Junts per Catalunya i el quart per el PSC, que torna al Congrés amb Montse Mínguez. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Esquerra Republicana ha estat la gran guanyadora dels comicis, imposant-se a totes les capitals de comarca, a excepció del Pont de Suert i Viella, on la força més votada ha estat el PSC. El candidat republicà, Xavier Itxa, dedicava la victòria als líders independentistes que es troben a la presó i a l'estranger.
Sobretot ho hem fet per ells. La victòria, de fet, la dediquem als presos i als exiliats.
Pel que fa a Junts per Catalunya, l'escó obtingut per la formació és el que correspon a Jordi Turull, que es troba actualment a la presó. I l'altra gran guanyadora dels comicis ha estat Montse Mínguez, que recupera l'escó lliurat pel PSC perdut al 2016. Així es manifestava l'encara regidora del PSC a la Paeria.
Per mi és un orgull, és un privilegi i em deixaré la pell, com vaig dir el primer dia, per poder aconseguir-ho.
Decepció és la paraula que han utilitzat tant Jaume Moya, candidat en Comú Podem, com Dante Pérez del Partit Popular, que senten en no haver obtingut representació al Congrés. Tampoc n'han aconseguit la candidata de Ciutadans, Marc Borrell, ni el de Front Republicà, Joel Jové.
I a Girona també Esquerra Republicana ha estat la formació guanyadora després d'aconseguir 3 diputats al Congrés. Els segueixen Junts per Catalunya amb 2 i el PSC amb 1, mentre que en Comú Podem perd el que tenia. Destaca una participació rècord del 76% a la demarcació, un punt més que el conjunt de l'Estat. FM Girona, Siso García.
3 diputats, Montserrat Bassa, Joan Maragall i Laia Canyigaral, que marxaran a Madrid assegurant defensar els interessos dels gironins i treballar per aconseguir la independència de Catalunya. Uns resultats excepcionals per a la formació independentista que, a Girona, ha aconseguit superar els 112.000 vots i aconseguir un nou diputat respecte a les anteriors eleccions, l'any 2016. Junts per Catalunya, amb 85.000 vots, es va convertir en la segona força a la demarcació de Girona. Un 22,44% dels vots que els va permetre mantenir els 2 escons, Jaume Alonso Cuevillas i Sergi Miquel. Uns resultats que des de la formació consideren molt positius tenint en compte que es tractava d'una nova marca. Pel que fa al Partit Socialista, ha augmentat en nombre de vots respecte a les darreres eleccions, passant de 38.558 vots el 2016 a 65.000 enguany. No obstant, i malgrat la millora, el PSC no supera la barrera d'un diputat. Així doncs, Marc Lamuà anirà al Congrés. Les formacions de dretes, de la mateixa manera que en els darrers comicis, no treuen cap escó a la demarcació de Girona. No obstant, Ciutadans es situa com a cinquena força política a la demarcació, superant en vots el Partit Popular.
La Junta Electoral veta la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees del proper 26 de maig. Els advocats dels candidats ja han anunciat que recorreran la decisió, però mentrestant, aquesta tarda mateix acaba el termini per presentar una candidatura alternativa. Es dona la circumstància que amb l'exclusió dels candidats, la llista de lliures per Europa, candidatura vinculada a Junts per Catalunya, incompleix la paritat establerta per la llei electoral.
La Junta Electoral admet part del recurs presentat tant pel Partit Popular com Ciutadans per impedir la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, al·legant la seva situació judicial de rebel·lia. Això sí, la resolució compta amb el vot particular en contra del president, vicepresident i dos vocals de la Junta. Des de Junts per Catalunya i els tres candidats exclosos ja han anunciat que recorreran. Tenen de termini fins a les 8 d'avui mateix. A través de Twitter, Puigdemont ha qualificat la decisió d'escàndol legal i cop a la democràcia. Mentrestant, satisfacció absoluta des de PP i Ciutadans per la decisió de la Junta, mentre que tant des de Junts per Catalunya, Esquerra com la CUP han denunciat l'intent de silenciar l'independentisme a Europa i han expressat el màxim suport tant a Puigdemont com Comín i Ponsatí.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'exdiputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, assegura en el judici al procés que va ser ell qui va suggerir a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez que pugessin damunt d'un cotxe de la Guàrdia Civil davant la Conselleria d'Economia. Avui s'han reprès les sessions després de les eleccions generals, en les quals 5 acusats i 2 advocats han estat escollits diputats i senadors. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Lluís Llach ha començat el seu testimoni afirmant que l'incomodava respondre a les preguntes de Vox per la seva condició d'homosexual i independentista. Després ha recordat que va assistir a la concentració davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre. Llach ha explicat que quan es va fer la crida a desconvocar l'acte des de l'escenari que hi havia a Gran Via, ell mateix va demanar que repetís davant la porta de la Conselleria.
Nosotros nos preocupamos de buscar un megáfono y también por deformación profesional, y lo siento muchísimo, yo dije, oye, el único sitio que puede ser efectiva esta llamada a la desconvocatoria es encima de estos coches, porque es el único sitio donde es verá todo el mundo.
El cantautor també ha dit que en un moment de la tarda se li va demanar que organitzés una comitiva de diputats que poguessin ajudar a sortir a la secretària judicial de la Conselleria, una opció que finalment no es va materialitzar.
Al matí, eurodiputats cridats per les defenses han subratllat el pacifisme i el tarannà democràtic de Junqueras i Romeva. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Dos eurodiputats han declarat que Raül Romeva i Oriol Junqueras sempre van parlar a Europa de referèndum acordat i d'una sortida dialogada, democràtica i pacífica. I el diputat alemany Andrej Junko ha explicat que l'1 d'octubre va veure gent pacífica determinada a votar i ferits per bales de goma.
El ambiente que se palpaba era de un elevadísimo grado de decisión unido a una voluntad absolutamente pacífica. Y esto incluye expresamente el centro de votación que antes he mencionado, cercano a la Catedral de la Sagrada Familia, en el que, como mencioné, fueron usadas las balas de goma. En ningún caso he podido presenciar actos de violencia que partían de la población en contra de la policía.
Ha afegit que l'endemà es va redactar un comunicat on es relataven els fets presenciats i es feia menció a la violència exercida per les forces policials.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'Audiència de Barcelona condemna a 21 anys i 9 mesos de presó Manuel Benítez, el professor de gimnàstica de l'Escola Maristes de Barcelona, acusat d'abusos sexuals a menors. La sentència considera provat que va abusar de 4 alumnes i, malgrat que considera que no hi ha proves d'encobriment de l'escola, la condemna a pagar 120.000 euros a les víctimes.
L'Audiència de Barcelona condemna Benítez, concretament per abusos sexuals, a 4 menors d'edat entre el 2006 i el 2010 i l'imposa, a més, una indemnització de 120.000 euros per les víctimes per danys morals. La mateixa quantitat és la que haurà de pagar l'Escola Maristes com a responsable civil subsidiària, però no com a encobridora dels fets. En aquest sentit, i després de conèixer la sentència, el pare d'un denunciant, Manuel Barbero, ha instat també a l'administració a investigar l'Escola Maristes i a indemnitzar les víctimes si s'escau.
La administración tiene que abrir un expediente de investigación, que evidentemente no han obrado bien, pero que lo investiguen, pues que se sancione a Maristas. Y si con esa sanción se tiene que reconocer y resarcir el daño que se le han hecho a multitud de víctimas, que estamos hablando de más de 70 víctimas, pues que se les repare el daño que se les ha hecho.
L'audiència inhabilita també l'acusat per exercir de professor durant 13 anys i 8 mesos i dicta un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb les víctimes. Hi havia 13 denúncies més en la seva contra que es van arxivar perquè els delictes havien prescrit.
I encara en terreny judicial, el raper lleidatà Pablo Hasél ha quedat en llibertat amb càrrecs després que hi fos detingut a Benicarló, al País Valencià. Pesava sobre ell un ordre de crida i cerca per no haver comparegut als jutjats. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El titular del jutjat número 5 de Vinaròs ha deixat en llibertat a Hasél després de notificar-li la citació per un judici assenyalat a Lleida per l'1 d'octubre de 2019 a petició del penal 1 de Lleida. Així ho han anunciat a través de Twitter tant l'entitat Juristes per les Llibertats com des del compte Llibertat Pablo Hasél, que han ironitzat sobre el fet que no localitzessin el raper per donar-li una citació, però sí per detenir-lo. Diumenge a la nit, un grup de persones es va concentrar davant de la caserna de la Guàrdia Civil a Vinaròs amb pancartes que reclamaven la llibertat del cantant. Tot plegat ben motivat pel fet que el 9 d'abril Hasél no es va presentar al judici en què se l'acusa d'haver agredit i insultat un periodista de TV3 durant una tancada a la Universitat de Lleida el juny de 2016. Segons la defensa del raper, no ho va fer perquè no va rebre la citació judicial i aquesta era la segona vegada que la vista se suspenia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Una nova vaga dels treballadors del metro de Barcelona provoca aglomeracions i malestar entre els usuaris. La vaga es fa per la presència d'Amian a la xarxa i per la gestió que TMB està fent de la problemàtica. Al llarg de la jornada hi ha hagut una aturada de 6 a 10 del matí, des de les 4 se'n fa una altra fins a les 8 i es repetirà a 9:45 fins a 11:45 de la nit. Els serveis mínims han estat del 40% en hores punta i del 20% la resta. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Aquest dilluns al matí l'aturada ha provocat aglomeracions en algunes estacions. S'han hagut de regular els accessos a estacions com ara Sagrera, Sagrada Família o Diagonal. A Badalona la vaga no ha tingut una especial incidència, tot i que a l'estació de Badalona, Pompeu Fabra, es podien veure trens aturats i un temps d'espera que s'enfilava fins als 10 minuts. Arran de la vaga, l'afluència de passatgers a la xarxa de metro ha baixat un 17% en relació a un dia laborable normal entre les 7 i les 9 del matí. Pel mes de maig, els treballadors ja han convocat 3 noves jornades de vaga per aquests mateixos motius. Escoltem en Jordi Crisol, usuari de la xarxa de metros.
Soc usuari habitual del metro, sí que és veritat que últimament hi ha moltes, ja des del Mobile World Congress, per diferents motius, una, no?, amb més temes laborals, i l'altra aquesta, suposo, perquè he llegit, és per el tema de l'amiant. Al final, suposo que hi ha altres maneres de que no afecti tant a l'usuari.
Segons TMB, s'estan inventariant i marcant els materials amb contingut d'amiant en els trens, que seran desamiantats en 3 anys.
I una altra vaga prevista és la que convoquen els sindicats UGT i Comissions Obreres a Sabadell, en aquest cas de la recollida d'escombraries i la neteja viària de la COC Capital Vallesana per dijous i divendres. En cas que no aconsegueixin un compromís de garantir les nòmines, l'aturada es podria convertir en indefinida a partir del 6 de maig. Ràdio Sabadell, Carem Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Els dos sindicats mantenen l'aturada, malgrat que el ple de dijous passat es va aprovar una moció en què l'Ajuntament es comprometia a fer el possible per garantir que el conflicte més matxa no esquitxés als treballadors. Braulio Campoy és representant d'UGT al comitè d'empresa.
Asegurarnos nosotros que no vamos a tener ningún problema con el cobro de nuestras nóminas, que es lo que hasta ahora hemos estado, llevamos meses con la incertidumbre si cobramos o no cobramos. Entonces eso nos tienen que dejar al margen de la lucha que puedan tener o la guerra que puedan tener en la mente impresa.
CGT, també membre del comitè d'empresa, denuncia que la vaga s'ha convocat sense comptar amb el suport de la majoria de la plantilla. En tot cas, l'executiu local confia que el calendari de pagaments que presentaran demà servirà per aturar la vaga. A la reunió hi participaran per primer cop la resta de grups amb representació a l'Ajuntament.
I en cultura, avui es commemora el Dia Internacional de la Dansa i moltes escoles de dansa i entitats d'arreu del territori ho celebren amb diferents activitats. A la capital de l'Alt Empordà, conjuntament amb el Festival de Peralada, celebraran la diada amb una xerrada de la ballarina i coreògrafa Sol Picó aquest vespre a Figueres. Una trobada que també ha de servir per parlar i reflexionar sobre el món de la dansa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La Càtedra de Figueres acollirà una jornada amb la ballarina i coreògrafa Sol Picó.
una jornada que vol ser una trobada íntima, ja que la proposta de la ballarina és parlar com si parlés des del sofà de casa seva. La idea és que l'artista parli de la seva experiència en el món de la dansa amb més de 20 anys de professió. Picó repassarà les seves pors, els seus èxits, dubtes, fracassos, inconfessables i somnis no realitzats. Sota el títol de Perseguint un somni, la ballarina també revelarà com i quan arriba la inspiració per crear les seves coreografies. A través d'imatges dels seus inicis, Picó explicarà què suposa viure una vida dedicada al món de la dansa. Sol Picó també preguntarà al públic, ja que la jornada vol reflexionar i també conèixer l'opinió del públic. Aquesta celebració del Dia de la Dansa serà aquest vespre a 8:45 a la Càtedra de Figueres. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El lleidatanista és el campió de la Eurocup d'hoquei patins.
Va revalidar el títol a l'11 de setembre imposant-se al Cerdana italià en la final. Els d'Albert Folguera han guanyat la segona Europe Cup, l'antiga Copa Cers, de la seva història i, a més, de manera consecutiva i davant de la seva afició, que va omplir el pavelló lleidatà. Els del Segrià van posar la directa i en només 6 minuts de final ja dominaven per 2-0. Els italians van anar sempre per darrere retallant distàncies, però la reacció del Llista va ser sempre contundent. Oruste, els germans Di Benedetto i Chichi Creus van ser els golejadors.
En bàsquet, la penya guanya el Barça a Badalona 10 anys després.
Els badalonins van vèncer el Palau Olímpic als Blaugrana per 89-77 gràcies a un tercer quart espectacular. De la seva banda, el Baxi Manresa va perdre de 10 al Nou Congost amb l'UCAM Múrcia.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els partits independentistes reclamen diàleg a Pedro Sánchez després de les eleccions generals, però els 123 escons aconseguits pel PSOE obren la porta que governi en solitari. Montse Manent.
L'escenari dels pactes és més obert que mai. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián demana al PSOE que torni a la taula de negociació, mentre des de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha recordat als socialistes que no donaran xecs en blanc de cara a la investidura. El diputat socialista José Zaragoza els ha respost que no negociaran cap referèndum i que Esquerra no és necessari per governar.
Jo crec que el missatge que m'ha enviat al món obliga al PSOE a seure a una taula de negociació i retornar a la política un conflicte polític.
No hem vingut a facilitar la investidura del president Sánchez perquè sí, perquè el xec en blanc ja li vam donar, però tampoc hem vingut a facilitar la repressió, que és el que estem denunciant des del primer moment.
No hi haurà referèndum, no hi haurà independència, nosaltres en estem a favor i no fan falta, és a dir, que no fan falta la gent d'Esquerra Republicana, no fan falta.
La Junta Electoral Central veta la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees del proper 26 de maig.
Els advocats dels candidats ja han anunciat que recorreran la decisió, però mentrestant aquesta tarda acabava el termini per presentar una candidatura alternativa que complís amb la paritat establerta per la llei electoral. Des dels partits independentistes s'ha donat màxim suport als candidats exclosos, mentre que des del PP i Ciutadans, que havien presentat el recurs, s'ha celebrat la decisió de la Junta.
L'exdiputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, assegura en el judici al procés que va ser ell qui va suggerir a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez que pugessin damunt d'un cotxe a la Guàrdia Civil davant la Conselleria d'Economia.
Llach ha començat el seu testimoni afirmant que l'incomodava respondre a les preguntes de Vox per la seva condició d'homosexual i independentista. Després ha recordat que quan es va fer la crida a desconvocar la protesta, ell mateix va demanar que repartís davant la porta de Conselleria.
Nosotros nos preocupamos de buscar un megáfono y también por deformación profesional, y lo siento muchísimo, yo dije, oye, el único sitio que puede ser efectiva esta llamada a la desconvocatoria es encima de estos coches porque es el único sitio donde se verá todo el mundo.
L'Audiència de Barcelona condemna a 21 anys i 9 mesos de presó Manuel Benítez, el professor de gimnàstica de l'Escola Maristes de Barcelona, acusat d'abusos sexuals a menors.
La sentència considera provat que va abusar de 4 alumnes i obliga l'escola a pagar 120.000 euros a les víctimes. El pare d'una de les víctimes, Manuel Barbero, ha instat l'administració a investigar l'Escola Maristes per encobriment.
L'administració tiene que abrir un expediente de investigación, que evidentemente no han obrado bien, pero que lo investiguen, pues que se sancione a Maristas. Y si con esa sanción se tiene que reconocer y resalcir el daño que se le han hecho a multitud de víctimas, que estamos hablando de más de 70 víctimas, pues que se les repare el daño que se les ha hecho.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Dansa i moltes escoles i entitats d'arreu del territori ho celebren amb diferents activitats.
A Mollet del Vallès s'apleguen 3 que imparteixen classes de dansa i de ball per compartir la diada.
Ràdio Mollet, Xavier Gálvez.
Mollet té una gran tradició en el món del ball. Xavier Esteve és director de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Realment Mollet és una ciutat amb molt d'interès per la dansa i mostra d'això doncs és el nombre d'alumnes que estan estudiant dansa a la nostra ciutat. I és molt important visibilitzar aquest dia amb aquesta celebració que aglutinarà moltíssim públic i que cada any és un èxit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica no està molt complicada, però sí una mica insegura, perquè tenim molts núvols que estan fent leguits a bona part del territori i també passa un petit solquet la propera matinada, que això farà que hi hagi possibilitat de ruixats. Ruixats que ja aquesta tarda seran presents. Aquesta tarda quedaran una mica al marge dels núvols, el que és a Ponent, Pirineu i Prepirineu Occidental, però la resta del territori els núvols seran presents. Núvols baixos, compactes, amb nuvolades intercalades, que, com dèiem, a la tarda deixaran algun ruixat intensitat feble, localment moderada. Fins i tot no descartem que algun d'aquest ruixat vagi acompanyat de tempestes, sobretot a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona. Per tant, molts núvols aquesta tarda que frenarà una mica el termòmetre. Situació de vent i mar en conjunt tranquil·la, marejola amb una àrea de maró. Aquests núvols encara seran presents la matinada de demà dimarts. A tot el litoral, per litoral central, Catalunya central també, encara de matinada amb alguns ruixats dispersos que podrien durar fins a mig matí en el litoral i el prelitoral central. I a la tarda, noves nuvolades a l'interior que tornaran a anar alguns ruixats a la zona del prelitoral i del prepirineu. La temperatura mínima pujarà degut a aquests núvols i la màxima també remuntarà una miqueta. Demà a la tarda, un vent entre fluix moderat de component sud que farà que hi hagi alguna àrea de maror esporàdica. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui hem de lamentar la mort de dues persones en un xoc frontal a la Nacional 2. Ha estat aquesta tarda a l'alçada de Maçanet de la Selva, a Girona. I també hem de lamentar un accident aquesta tarda d'un autobús escolar a les Plugues de Llobregat.
S'ha desfrenat per un desnivell de 3 metres i ha xocat amb 3 vehicles aparcats. Els serveis d'emergència han atès 13 menors i un adult ferits. Cap d'ells en estat greu.
Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sembla que ja vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Grans cues, en principi, no en trobareu. Queda lentitud, aturades intermitents, és cert, en un tram de la C31, entre 1 i 2 quilòmetres, a la zona de Cubelles, en direcció sud, en sentit Tarragona, diguem-ne. I més a prop de Barcelona tenim la C58 encara força carregada, lenta, bàsicament, molt lenta, Sant Quirze, en sentit nord, en sentit Terrassa. En canvi, la ronda de dalt sí que encara va força plena en sentit Besòs, anant cap al nus la Trinitat amb trams aturades en aquesta ronda de dalt de Barcelona, gairebé des de Diagonal fins a la Vall d'Hebron. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els 123 escons del PSOE obren la porta que governi en solitari, però tant Podemos com els comuns reclamen un govern de coalició, mentre que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya volen tornar a la taula del diàleg. Ciutadans descarta pactar amb Pedro Sánchez i lluita amb el Partit Popular per liderar l'oposició. A Catalunya, Esquerra, amb 15 diputats, és la força guanyadora, mentre que el PSC se situa segon amb 12 escons.
Des d'Esquerra Republicana, el cap de llista, Gabriel Rufián, demana al PSOE tornar a dialogar amb els independentistes, mentre que la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, assegura que no signaran xecs en blanc.
Jo crec que el missatge que m'ha enviat al món obliga al PSOE a seure a una taula de negociació i retornar a la política un conflicte polític.
No hem vingut a facilitar la investidura del president Sánchez perquè sí, perquè el xec en blanc ja li vam donar, però tampoc hem vingut a facilitar la repressió, que és el que estem denunciant des del primer moment.
Però el PSC descarta que es torni al diàleg. En declaracions a la xarxa, el diputat socialista Zaragoza ha dit que no necessiten els independentistes.
No hi haurà referèndum, no hi haurà independència, nosaltres n'estem a favor, i a més no fan falta, és a dir, que no fan falta la gent d'Esquerra Republicana, no fan falta.
Tampoc sembla que els socialistes atenguin la demanda d'Unides Podemos i els comuns per formar un govern en coalició. Una demanda que avui ha reiterat el cap de llista per Barcelona, Jaume Asens.
Creiem que la gent vol un govern de coalició. El temps dels governs monocolors, del temps del turnisme, nosaltres creiem que ja s'ha superat.
I des de Ciutadans, amb 5 diputats a Catalunya i 57 a tot Espanya, descarten pactar amb el PSOE i planten cara al PP per liderar l'oposició. Ho ha explicat a la xarxa la diputada al Parlament, Sònia Sierra.
No és una bona notícia
que el govern estigui en mans del sanchisme i del populisme i el separatisme, però nosaltres estarem allà per controlar aquest govern i per ser la força dels líders de l'oposició, perquè, a més, insisteixo, som els que més creixem.
Des del Partit Popular de Catalunya, amb només un diputat electe, no han fet valoracions.
Per demarcacions, l'única que no es tenyeix de groc és Barcelona, amb domini del PSC, que aconsegueix 9 dels 32 diputats i amb més del 24% dels vots. Però els socialistes els segueix de prop Esquerra Republicana.
Els republicans han aconseguit en aquestes eleccions generals 8 escons per Barcelona amb prop del 23% dels vots. Enrere ha quedat en Comú Podem, que passa a ser la tercera força amb més del 16% dels vots i 6 escons. En quarta posició hi trobem Ciutadans amb 4 escons i el 12% dels vots. Per darrere situa Junts per Catalunya, que hauria aconseguit 3 escons i el 10% dels vots, i finalment PP i Vox s'haurien repartit els 2 escons restants amb el 5 i el 3,6% dels vots respectivament.
En canvi, a la resta de demarcacions s'imposa Esquerra Republicana, també a les Terres de l'Ebre, amb un 37% dels vots, millorant els resultats del 2016, on ja va guanyar les eleccions generals. És un dels resultats més folgats d'Esquerra arreu del territori que ha convertit les Terres de l'Ebre en un dels seus feus. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra Republicana ha fet uns resultats històrics a les Terres de l'Ebre i ha superat el 37% dels vots, guanyant en 48 dels 52 municipis de les 4 comarques ebrenques. Els resultats a tota la demarcació de Tarragona els permetrà tenir 2 parlamentaris ebrencs a Madrid, la Freixanca, Norma Pujol, al Congrés, i el gandesà Miquel Aubà, al Senat. Pel president de la Federació Ebrenca d'Esquerra, Alfons Montserrat, els resultats reflecteixen l'èxit de la seva campanya.
El que sí que hem procurat és, des del primer dia, fer un missatge basat en el principi de realitat i, sobretot, intentar ser útils a la ciutadania.
Les Terres de l'Ebre s'han convertit en els últims anys en un dels feus d'Esquerra a tot Catalunya. Des de les generals del 2015, on van aconseguir ser primera força a l'Ebre per primer cop, han encadenat victòries que es deixen com a favorits pels comicis municipals d'aquí un mes.
Un altre punt on Esquerra Republicana s'ha imposat és a la comarca d'Osona, amb el 38% dels vots, seguits de Junts per Catalunya amb el 27%. La participació en aquesta comarca s'ha disparat fins al 80%. El 9FM, Natàlia Peix.
Esquerra Republicana va ser el partit més votat en les eleccions al Congrés d'aquest diumenge a Osona. Va tenir 33.257 vots, el 38% del total, i va guanyar en 41 dels 50 municipis, incloent tots els de més població, també per primera vegada a la capital, Vic. El president comarcal d'Esquerra, Jordi Fàbrega, se'n felicitava.
Jo crec que hi ha un canvi d'hegemonia política important a la comarca d'Osona. Ha guanyat Esquerra Republicana a la comarca d'Osona d'una forma aplastant.
Junts per Catalunya s'ha quedat a 10 punts d'Esquerra amb 23.800 vots, el 27% dels que es van emetre a Osona i sent la primera força a 8 municipis. Anna R. és l'alcaldessa de Vic.
És tot un altre tipus de campanya i es valoraran els 4 anys de feina, no els resultats de dretes, esquerres, ni de Catalunya i Espanya.
En la pugna pel tercer lloc va guanyar el PSC amb el 12% dels vots. En Comú Podem cau a la quarta posició amb el 7% i el que s'havia anomenat tripartit de dretes, Ciutadans, PP i Vox, es queda sumat en el 9%. El Front Republicà va tenir un 5% dels sufragis a Osona.
La victòria dels republicans a la demarcació de Girona repeteix també a les comarques com la Garrotxa, on ha tornat a ser la força més votada, especialment a la capital, la Olot. El PSC, tercera força, que també augmenta en vots, en fa una lectura satisfactòria amb la vista posada ja a les properes municipals. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Amb un total de 10.761 vots, Esquerra Republicana ha estat el partit amb més suport a la Garrotxa. En les eleccions generals, els republicans han guanyat en 14 dels 21 municipis de la comarca, mentre que Junts per Catalunya ha estat la candidatura més votada a Argelaguer, Les Preses, Les Planes d'Hostoles, Besalú, Riudaura, Sant Ferriol i Sant Aniol de Finestres. La força operada per Carles Puigdemont ha recollit 9.618 suports garrotxins, de manera que el vot independentista ha estat l'opció majoritària a la comarca. Pel que fa al Senat, a Girona es mantenen els 4 escons independentistes i el garrotxer Josep Quintana serà senador després de ser el tercer candidat d'Esquerra més votat.
El bloc independentista Olot ha pujat amb molts vots i aquest és el primer objectiu.
Igual que a nivell estatal i català, l'augment de la participació ha estat significatiu a la Garrotxa. S'ha situat per sobre del 80% en una quinzena de municipis i Olot ha superat el 75%, gairebé 15 punts per sobre que els darrers comicis estatals.
La Junta Electoral veta la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees del proper 26 de maig. Els advocats dels candidats ja han anunciat que recorreran la decisió, però mentrestant, en només uns minuts, a les 8, acaba el termini per presentar una candidatura alternativa. Es dona la circumstància que, amb l'exclusió dels candidats, la llista de Lliures per Europa, candidatura vinculada a Junts per Catalunya, incompleix la paritat establerta per la llei electoral.
La resolució de la Junta estableix que per ser escollit com a eurodiputat primer s'ha de ser elector. Com que per poder votar s'ha d'estar inscrit al cens i Puigdemont, Comín i Ponsatí no resideixen a les localitats on estan empadronats i ni ho han comunicat ni s'han registrat com a votants a l'exterior, la Junta Electoral considera que han perdut el seu dret a ser candidats. La resolució compta amb el vot particular en contra del president, vicepresident i dos vocals de la Junta. Des de Junts per Catalunya i els tres candidats exclosos ja han anunciat que recorreran la decisió. A través de Twitter, Puigdemont l'ha qualificat d'escàndol legal i cop a la democràcia. Mentrestant, satisfacció absoluta des del PP i Ciutadans per la decisió de la Junta, mentre que tant des de Junts per Catalunya, Esquerra com la CUP han denunciat l'intent de silenciar l'independentisme a Europa i han expressat el màxim suport tant a Puigdemont com Comín i Ponsatí.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'exdiputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, assegura en el judici al procés que va ser ell qui va suggerir a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez que pugessin damunt d'un cotxe de la Guàrdia Civil davant la Conselleria d'Economia. Avui s'han reprès les sessions després de les eleccions generals en les quals 5 acusats i 2 advocats han estat escollits diputats i senadors. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Lluís Llach ha començat el seu testimoni afirmant que li incomodava respondre a les preguntes de Vox per la seva condició d'homosexual i independentista. Després ha recordat que va assistir a la concentració davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre. Llach ha explicat que quan es va fer la crida a desconvocar l'acte des de l'escenari que hi havia a Gran Via, ell mateix va demanar que repetís davant la porta de la Conselleria.
Nosotros nos preocupamos de buscar un megáfono y también por deformación profesional, y lo siento muchísimo, yo dije, oye, el único sitio que puede ser efectiva esta llamada a la desconvocatoria es encima de estos coches, porque es el único sitio donde es verá todo el mundo.
El cantautor també ha dit que en un moment de la tarda se li va demanar que organitzés una comitiva de diputats que poguessin ajudar a sortir a la secretària judicial de la conselleria, una opció que finalment no es va materialitzar.
Els observadors de International Trial Watch, que informen cada setmana del judici, han dit avui que estan preocupats per les sobreactuacions de Marchena i consideren que en algunes ocasions intenta ridiculitzar, diuen els testimonis.
Segons aquest organisme, l'accés d'autoritat del jutge fa perillar la seva imparcialitat i subratllen el moment quan la setmana passada Enoch Albertí intentava explicar el contingut del llibre blanc del Consell per la Transició Nacional i Marchena el va tallar dient que era un insult per a la sala que es parlés d'autodeterminació.
I encara al judici al matí, eurodiputats cridats per les defenses han subratllat el pacifisme i el tarannà democràtic de Junqueras i Romeva. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Dos eurodiputats han declarat que Raül Romeva i Oriol Junqueras sempre van parlar a Europa de referèndum acordat i d'una sortida dialogada, democràtica i pacífica. I el diputat alemany André Junco ha explicat que l'1 d'octubre va veure gent pacífica determinada a votar i ferits per bales de goma.
El ambiente que se palpaba era de un elevadísimo grado de decisión unido a una voluntad absolutamente pacífica. Y esto incluye expresamente el centro de votación que antes he mencionado, cercano a la Catedral de la Sagrada Familia, en el que, como mencioné, fueron usadas las balas de goma. En ningún caso he podido presenciar actos de violencia que partían de la población en contra de la policía.
Ha afegit que l'endemà es va redactar un comunicat on es relataven els fets presenciats i es feia menció a la violència exercida per les forces policials.
Notícies en xarxa. Informació de més a prop.
L'Audiència de Barcelona condemna a 21 anys i 9 mesos de presó Manuel Benítez, el professor de gimnàstica de l'Escola Maristes de Barcelona, acusat d'abusos sexuals a menors. La sentència considera provat que va abusar de 4 alumnes i, malgrat que considera que no hi ha proves d'encobriment de l'escola, la condemna a pagar 120.000 euros a les víctimes.
L'Audiència de Barcelona condemna a Benítez, concretament, per abusos sexuals a 4 menors d'edat entre 2006 i 2010 i li imposa, a més, una indemnització de 120.000 euros per les víctimes per danys morals. La mateixa quantitat és la que haurà de pagar l'escola Maristes com a responsable civil subsidiària, però no com a encobridora dels fets. En aquest sentit, i després de conèixer la sentència, el pare d'un denunciant, Manuel Barbero, ha instat també a l'administració a investigar l'escola Maristes i a indemnitzar les víctimes si s'escau.
La administración tiene que abrir un expediente de investigación, que evidentemente no han obrado bien, pero que lo investiguen, pues que se sancione a Maristas. Y si con esa sanción se tiene que reconocer y resarcir el daño que se le han hecho a multitud de víctimas, que estamos hablando de más de 70 víctimas, pues que se les repare el daño que se les ha hecho.
L'audiència inhabilita també l'acusat per exercir de professor durant 13 anys i 8 mesos i dicta un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb les víctimes. Hi havia 13 denúncies més a la seva contra que es van arxivar perquè els delictes havien prescrit.
Dos nadons prematurs han mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'un bacteri amb forta presència als hospitals. El cas ha obligat al centre a aïllar de moment 3 nadons dels 45 prematurs ingressats actualment al servei de neonatologia.
Aquest bacteri provoca una inflamació intestinal complicada que en nadons prematurs i, per tant, de salut fràgil, pot arribar a ser mortal. A més, segons fonts del centre, aquesta infecció s'ha vist agreujada per la presència del bacteri Klebsiella a la sang, un patogen molt resistent i amb una destacada presència a les zones de cures intensives dels hospitals. En els últims mesos, aquest agent infecciós ha centrat l'atenció de la comunitat científica mundial, ja que es creu que el virus és resistent als antibiòtics. Salut ha obert una investigació per aclarir el cas.
L'Hospital de Palamós ha facilitat 27 trasplantaments de cèl·lules mare a través de donacions de sang procedents del cordó umbilical. En els darrers 11 anys, l'Hospital Palamosí ha enviat gairebé 3.000 unitats de cordó umbilical que han permès fer trasplantaments a nivell internacional. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Aquests trasplantaments s'han fet en diferents llocs del món, com per exemple als Estats Units, Colòmbia o el Regne Unit. 11 d'aquestes operacions les han rebut persones menors d'edat. I és que l'Hospital de Palamós participa des de fa temps en el programa Concòrdia, una iniciativa de cooperació interterritorial per a la donació de sang de cordó umbilical i que compta amb 58 maternitats adherides. El doctor José Manuel Marquet és el cap de Servei d'Infància i Dona de l'Hospital de Palamós.
Amb aquesta explicació, la dona i la seva parella decideixen si voldran fer en el parc la donació, això es fa constar en el seu carnet d'embarassada i quan arriben de part a l'hospital tenim aquesta documentació, se li torna a preguntar a la parella i si volen, en el moment del part, després de que neix el nen, es recull la sang de cordó.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya s'encarrega de congelar, emmagatzemar i distribuir aquest recurs.
En cultura, avui es commemora el Dia Internacional de la Dansa i moltes escoles i entitats d'arreu del territori ho celebren amb diferents activitats. A Mollet del Vallès s'apleguen tots els centres que imparteixen classes de dansa i de ball per compartir la diada. Ràdio Mollet, Xavier Gálvez.
Centenars de noies i nois s'apleguen avui per aportar el seu gra de sorra a la celebració del Dia Internacional de la Dansa a Mollet. Ballen peces en comú, tot fent rotllanes i d'individuals segons el tema elegit per cada centre educatiu de la ciutat. Mollet té una gran tradició en el món del ball. Xavier Esteve és director de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Realment Mollet és una ciutat amb molt d'interès per la dansa i mostra d'això doncs és el nombre d'alumnes que estan estudiant dansa a la nostra ciutat. I és molt important visibilitzar aquest dia amb aquesta celebració que aglutinarà moltíssim públic i que cada any és un èxit.
La celebració es divideix en dues parts, amb la participació de totes les escoles de dansa a Mollet.
Escalfa motors a Lleida la 25a mostra de cinema llatinoamericana de Catalunya, que arribarà a la capital del Segrià del 6 al 13 de juny. Enguany hi competiran 8 documentals de 6 nacionalitats diferents. Obres de l'Argentina, Veneçuela, el Brasil, Colòmbia, Equador i Espanya participaran a la secció oficial de documentals. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Tots els títols es projectaran a l'Espai Fonàtic i a les sessions especials de documentals de la Universitat de Lleida del 6 al 13 de juny. Aquest any la mostra ampliarà la projecció a nous públics, com són els estudiants dels instituts de secundària, les aules d'extensió universitària i la gent gran del grup del Pla Gent Gran Paeria. El jurat de la secció oficial de documentals estarà format, com en els darrers anys, per docents de la Universitat de Lleida. Entre els documentals es podrà veure Yeses, de Miguel Forneiro, Charco, Canciones del Río de Plata, de Julián Chalde, o Viaje a los Pueblos Fumigados, de Fernando Solanas.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona continua el via crucis del Nàstic de Tarragona, segona divisió.
El Nàstic suma una nova derrota i s'enfonsa encara més a la cua de la classificació.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Una jornada més fora de casa, el Nàstic de Tarragona segueix sense saber com caure en aquesta segona divisió. L'equip sembla haver llançat la tovallola i haver abandonat l'objectiu de lluitar per un final digne. Al minut 7 de partit i abans del descans a Granada, Víctor Díaz i Rodri ja havien sentenciat el partit amb el 2-0. Els granes, ni amb 6 jugadors defensius, ni un doble pivot amb Tioner i Manol, han sabut tapar els forats. Enrique Martín, tècnic grana, parla d'una nova derrota del Nàstic lluny de Tarragona.
Pero sí, estamos pagando muy caro las acciones a balón parado partido tras partido, sobre todo fuera de casa, ¿no? Zaragoza nos pasó lo mismo, el último partido también. Es que nos viene sucediendo que no tenemos esa intensidad, ¿no? Esas acciones a balón parado que son hombre con hombre y ahí no estamos con la intensidad que habitualmente tenemos en casa, no sé por qué, y nos está pasando mucha factura a lo largo del campeonato, claro que sí.
L'equip navega i ja se situa a 12 punts de la permanència. Falta de 6 jornades per finalitzar la competició. El següent en passar pel nou estadi serà l'Extremadura, abans de rebre el Mallorca de Vicente Moreno.
A segona B, el Lleida puja a la zona de play-off.
Els blaus tornen a estar entre els quatre primers. Els del Segrià van guanyar el Conquense per 1-2, remuntant el resultat advers inicial. Va ser, però, amb 2 gols en pròpia porta del conjunt de la Conca.
I a tercera, l'Hospitalet és el gran beneficiat de la jornada.
Els riberencs van guanyar el Camp del Prat per 0-1 i se situen a un punt dels Potablaves, segons a la classificació. El gol que va donar el triomf a l'Hospi va arribar en el minut 87 i el va fer pla en pròpia porteria. La resta de marcadors destacats són l'empat a 2 del líder, el Llagostera, a Castelldefels. Repartiment de punts entre l'Horta i el Sant Andreu amb un 3-3 i l'Escó ja és equip de primera catalana després de perdre per 3-1 al Reus. A la taula segueixen el Llagostera per aquest ordre, el Prat, l'Hospi i l'Horta en play-off. El Sant Andreu queda a 3 punts. En descens, a banda del Martinengui, l'Escó ja descendits i el Sant Boià i la Fundació Grama.
Doncs amb aquest apunt marxem. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Eli Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Homínids al rodal de la ciutat. Són idèntics aquells que ara exhibeixen la seva closca pretèrita i venerable a l'Institut Paleontològic. El més vell i la femella jove recol·lecten pacients. A vegades són espàrrecs, a vegades són pinyons, a vegades bolets. La mona petita els imita. Ara arrenca un bri i adés carrega una branca. Són uns micos particularment pragmàtics. L'homínid que subscriu es dedica a traginar universos, a remoure les mans buides a les butxaques, a donar patacades als còdols i a plantejar-se com és d'inexplicable la seva no extinció. Víctor Mañosa, dins del llibre L'home que mira perplex.
Sabies que...
És habitual escoltar o llegir que un cafè, després d'un dinar, ajuda en el procés de digestió facilitant-la. A més de, és clar, resultar deliciós. La veritat és que la cafeïna és capaç d'estimular la secreció, tant dels sucs gàstrics com els de la saliva, de manera que, efectivament, afavoreix la digestió. A més, es coneix que el consum de cafè és útil per reduir l'aparició de càlculs biliars, amb la qual cosa ens trobem igualment davant d'un depuratiu biliar útil per cuidar aquest petit òrgan del nostre cos. No obstant això, i sobretot tenint especialment en compte que el cafè no és ben tolerat per moltes persones, el recomanable és sempre consultar amb el teu metge. En aquest sentit, el cafè és una beguda no recomanada per a persones amb hipertensió arterial o per a aquelles que siguin molt sensibles a la cafeïna.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio La